Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Junta Electoral Central s'ha pronunciat aquesta tarda sobre la inhabilitació de Quim Torra. L'inhabilita després de ser condemnat per desobediència i el deixa sense escó al Parlament. És el que reclamaven PP, Ciutadans i Vox. L'òrgan central els dona la raó després que la Junta de Barcelona havia desestimat les seves peticions. L'organisme central inhabilita de facto el president de la Generalitat en deixar-lo sense la seva acta de diputat per inelegibilitat sobrevinguda. Aquesta és la paraula tècnica per la seva condemna per desobediència. La decisió s'ha pres amb 6 vots particulars i 7 a favor, per tant, amb un estret marge. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recordem-ho, va condemnar Torra a un any i mig d'inhabilitació per desobediència, no haver fet cas de l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis públics en campanya electoral. Concretament, l'organisme s'empara en una modificació de la llei electoral de l'any 2011 que no s'havia aplicat mai fins ara en casos de diputats o presidents autonòmics. Segons fonts jurídiques, tant el Parlament com el president català tenen previst recórrer la decisió al Suprem i sol·licitar mesures cautelars perquè es deixi en suspens l'aplicació d'aquest acord fins que no resolgui l'alt tribunal. També afirmen fonts jurídiques que la doctrina del Constitucional marca que la decisió no s'aplica fins que el Suprem resol les cautelars. D'altra banda, fonts de presidència expliquen que Quim Torra té previst comparèixer aquest mateix vespre o aquesta nit per reaccionar a la resolució de l'organisme electoral. La inhabilitació es produirà, segons sembla, de manera efectiva amb efectes de la data en què es notifiqui íntegrament l'acord. Això passarà quan els membres de la Junta presentin els seus vots particulars, que han estat, com dèiem, 6. La inhabilitació de la Junta s'ha aprovat per aquest estret marge de 7 magistrats i catedràtics a favor de retirar-li l'acta de diputat davant de 6 en contra. Notícia important, doncs, aquesta en un dia en què ens trobem a les portes del debat d'investidura al Congrés dels Diputats i en un clima enrarit en el si del propi govern català després de l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana que facilitarà previsiblement dimarts en segona votació amb una abstenció la investidura de Pedro Sánchez. Estarem molt pendents, lògicament, des de Ràdio Estel. Amb la limitació del cap de setmana us informarem, després de les celebracions eucarístiques de diumenge i de dilluns, sobre aquest fet i les seves possibles repercussions, com també de l'actualitat general, i dimarts ens hi posarem ja des del programa a primera hora i en els nostres butlletins informatius.
Ràdio Estel.
Històries de Nadal, amb Joan Pallarès.
Qui més, qui menys, en arribar al mes de gener, ja pensa en els tortells. I és que, amb l'any que arriba, tenim un parell de diades tortelleres per atensar-nos a la pastisseria per adquirir i menjar aquests deliciosos cercles fets de brioix, pasta de full o qualsevol altra cosa i farcits de dins de nata, crema, massapà, cabell d'àngel i allò de lo més exquisit que ens passi per la imaginació. Les tres diades de tortells de l'any són Sant Cristòfol, el 10 de juliol, per la forma del volant que té el seu tortell, el patronatge dels conductors, el tortell de Sant Antoni, que ens arribarà el 17 de gener, i el proper, el més imminent, el tortell de Reis, encara que cada diumenge els llaminers mengem tortell. El tortell de Reis, també anomenat coca de Reis o roscó de Reis per influència castellana, acostuma a ser de massapà i decorat amb fruita confitada i amb dues sorpreses dins. A qui li toca una, generalment la figureta d'un rei, rep la corona de rei, i a qui li toca l'altra, que sol ser una fava seca, doncs li toca pagar el tortell. No cal dir que els catalans, amants de la tradició, continuem adquirint el tradicional tortell de Reis, dels quals l'any passat se'n van vendre poc menys d'un milió de peces. I enguany, tot i la crisi, sembla que la xifra no baixarà.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
Ei! Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Andreu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Andreu Xixona.
Andreu Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem curiositats de la vainilla, la galeria dels experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat la Maria Pifarrer, veterinària. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. També la galeria dels famosos i solidaris amb els animals i la natura. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanc Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet. Comencem repàs de notícies. Catalunya suspèn en biodiversitat. Catalunya suspèn en biodiversitat perquè el 75% de la fauna i de la flora estan en risc. Aquesta xifra es desprèn de l'última avaluació feta per la Generalitat, que ja està en mans del Ministeri de Transició Ecològica, perquè prepari un informe estatal per ser enviat a la Comissió Europea, a Brussel·les. Si s'analitzen els diferents hàbitats d'interès comunitari que configuren la biodiversitat de Catalunya, com són els hàbitats litorals, les aigües continentals, els boscos i matollars, el roquissar i els espais agrícoles i els prats, la situació també és molt complicada promesa perquè el 60% suspèn l'avaluació. Dels hàbitats esmentats, els boscos són els que presenten una situació més estabilitzada, mentre que els més amenaçats són els litorals, les aigües continentals, les lleres dels rius i els ambients oberts que estan lligats a les activitats agrícoles. De tots, el Delta de l'Ebre és el més amenaçat perquè hi conflueixen els problemes propis amb les conseqüències de la crisi climàtica, ja cada cop més evident. Les entitats ecologistes argumenten que és hora de demanar a les administracions més accions i més legislació de protecció medioambiental. Cal amb urgència una llei d'espais naturals i biodiversitat per actualitzar l'actual, que està vigent ja fa 35 anys, i la tornada urgent del Departament de Medi Ambient, que no pot esperar més. Un pas més en el llarguíssim recorregut de la Gossera de Barcelona. L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha donat llum verda, per fi, al projecte de la construcció del nou centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona, tal i com es va aprovar en un conveni signat entre ambdós municipis el 2014. Es tracta d'uns terrenys de propietat de l'Ajuntament de Barcelona, però situats en el municipi de Montcada i Reixac, propers al cementiri de Collserola. La construcció d'aquest centre, que s'arrossega des de ja fa més de 12 anys, ha demostrat una manca d'interès i voluntat de les administracions en cercar un emplaçament. I és que quan es planteja la ubicació d'una gossera, malauradament tothom s'escapoleix i tots són dificultats i entrebancs. Ha estat, en conjunt, un llarg recorregut per aconseguir un nou centre d'acollida modern i digne per acollir els animals abandonats. Les entitats animalistes hem vist ja massa vegades com sorgien més i més impediments. La lentitud i la complexitat s'han fet present durant tots aquests anys. Per això, per la trista experiència, continua sent un dels tràmits que, fins que no es vegi la gossera acabada, ja no es pot creure res. I a nivell internacional, els Estats Units presenta una llei contra les macrogranges de porcs i d'altres animals.
El senador de l'estat de New Jersey, als Estats Units, Cory Booker, va presentar al Senat el passat desembre un nou i valent projecte de llei per implantar una moratòria immediata sobre les macrogranges industrials i la progressiva desaparició de les ja existents. Aquesta proposta legislativa s'enfronta a dos sectors industrials molt poderosos, el de la carn i el dels làctics. A pesar del creixent i voraç consum de carn i làctics als Estats Units, també hi ha una inquietud progressiva sobre la forma de producció d'aquests aliments, la gran majoria en sistemes intensius i industrials, pels altíssims nivells de gasos d'efecte hivernacle que contaminen l'aigua i l'aire de les comunitats on s'instal·len. La proposta de llei també inclou ajudes perquè els propietaris de macrogranges abandonin aquests sistemes insostenibles. I acabem, els petards i els coets perjudiquen els animals de companyia. Alemanya ha dit no als petards i als coets durant les celebracions nadalenques. L'objectiu és protegir el medi ambient i els animals, especialment els animals de companyia, en aquest cas per la contaminació acústica. Fa anys que les entitats ecologistes critiquen l'ús de la pirotècnia, especialment durant el cap d'any, perquè les partícules que se'n desprenen són contaminants. Consideren que ara és el moment oportú de fer aquest canvi, davant la creixent sensibilització pel que respecta al medi ambient. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que la vainilla és una orquídia trepadora tropical? És l'únic gènere d'orquídies que produeix fruit en forma de vaines allargades que, un cop seques, constitueixen una de les espècies aromàtiques més conegudes i utilitzades a nivell mundial. És originària de Mèxic i els asteques precolombins ja la utilitzaven per donar aroma amb una beguda feta de cacau. La planta necessita de climes tropicals i humits per desenvolupar-se. Durant segles, l'únic país productor de la vainilla va ser Mèxic, donat que les reiterades tentatives per reproduir-la dins dels hivernacles al continent europeu només aconseguien que l'orquídia es desenvolupés però de forma estèril, és a dir, sense que arribés a fructificar. A 1836, un botànic belga va descobrir que el secret de la seva fertilització es trobava vinculat a l'ajuda d'una petita abella coneguda com a melipona, que polinitzava les seves flors a canvi del seu nèctar. Les tentatives per reintroduir aquesta abella nativa d'Amèrica a Europa també van resultar infructuoses. Actualment, la seva polinització es realitza de forma manual, amb un procés llarg i intensiu, dins de les plantacions i només amb uns pocs països de clima tropical. El fet més destacable és que sense l'existència i ajuda de la vella melipona, aquesta orquídia trepadora no s'hagués perpetuat. El maridatge entre l'orquídia i la vella són un petit exemple de l'estreta relació que mantenen els insectes amb la natura i de la seva contribució a la gran biodiversitat del nostre planeta. I perquè ens fem una idea de la seva importància, cal citar que, segons la FAO, el 84% de les espècies de cultiu i de les diferents varietats vegetals d'Europa existeixen gràcies a la polinització de les abelles.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. A casa nostra, moltes vegades, també utilitzem infinitat de tovallons, paperets, per netejar, per menjar, pel que sigui, no? Són necessaris, realment?
Mira, hi ha més de 450 varietats de paper i en funció de les seves propietats i de l'ús que va destinat. Per tant, aquí, quan diem paper, és tot un planeta, tot un món. I el que hem de fer és reduir el seu consum. No deixar-lo de fer servir, sinó senzillament fer servir el necessari. I a vegades fer servir l'altra cara, per exemple, en el paper d'escriure. Jo crec que en el paper la gent té bastanta consciència. Entre altres coses, perquè sempre, sempre el paper s'ha fet amb paper usat. No és una moda d'ara el paper reciclat, sinó sempre abans es feia servir, sobretot els draps, però ara fem servir el paper per fer paper nou. I aquesta pràctica s'ha mantingut. Pensa que, a més, és un recurs renovable. És a dir, que plantem arbres i dins de 20 anys els podem tallar per fer paper. El paper és un gran recurs i l'hem d'utilitzar amb intel·ligència. Es poden escriure tonteries, però també es pot tenir-ne un ús sensat i tenir un bon paper.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Imagineu-se, amigues, amics i animalons, que estem a Londres. Creuem el riu Tàmesis i entrem al Royal Festival Hall per escoltar la Royal Philharmonic Orchestra. Ens posem ben guapos i silenci, perquè el seu director ens regalarà amb una selecció d'estàndards. Escolteu The Sounds of Silence i The Way We Were.
Thank you.
Doncs vinga, som a la veu dels animals i la natura. Temps per conversar una estona amb més calma avui amb la Maria Pifarré. Maria, bona tarda.
Hola, què tal?
La Maria és veterinària, és col·laboradora habitual també del nostre programa, amb diverses càpsules a les galeries de l'expert, la trobareu també. Com sempre, Manel Casas, Carme Méndez, bona tarda, bon vespre a tots dos.
Bona tarda i benvinguda, Maria.
Moltes gràcies.
Hem parlat ja de diverses afectacions en gossos i gats. Avui volem centrar-nos en les malalties, algunes de les quals no coneixem. I, si et sembla, Maria, anirem traient temes, però podem començar per l'epilèpsia, que l'associem, evidentment, als humans, no? Però els gossos i els gats també pateixen epilèpsia.
Sí. Si tens cervell, pots tindre epilèpsia.
Pots tindre epilèpsia.
Sí, que... hi ha un punt molt important que hem de diferenciar, perquè tot el món li diu epilèpsia
perdona,
a tot.
Però és més corrent en els gats i gossos o amb els humans? O per igual?
Jo no sé com és de corrent amb els humans. Amb gats i gossos, no tant. Però sí que ens apareix, perquè cada vegada tenim animals que arriben amb una edat més avançada i podem tindre més fàcilment alteracions a nivell cerebral.
Perdona la interrupció, eh?
Vale. Llavors, hi ha un punt molt important, que és que tot el món li diu epilèpsia a lo mateix, o convulsions a lo mateix, i hi ha diferents situacions. Una diferència important seria la diferència entre el que són síncopes. Nosaltres normalment a veterinària parlem dels síncopes, i això engloba diferents situacions. Per què se'ns pot desconnectar el cervell? A fi de comptes, l'epilèpsia què és? És un cortocircuit dintre del cervell. Allò, el sistema elèctric del cervell s'ha...
Es col·lapsa, no?
Falla es col·lapsa i llavors apareix. I això pot passar de diferents maneres en diferents situacions. Per exemple, una és quan tens una malaltia cardíaca. Una malaltia cardíaca que comprometi el subministrament d'oxigen al cervell. Si el cervell no té oxigen, fa off i ja està.
Està cansat.
Es desconnecta. Per què? Perquè no tenim menjar Prou, que donar-li. I llavors l'animal es plega de potes i cau. Però sense més. Per la consciència, i després, quan torna a restablir-se el subministrament d'oxigen, la torna a recuperar. O pot ser perquè...
bastant aparatós, veritat?
Bueno, en el cas de lo que és el síncope cardíac, és... No és tan aparatós com lo que és l'epilèpsia pròpiament dita, que és lo que parlarem després. En realitat és un on-off, el que passa que el propietari s'espanta. Perquè, clar, tu el tens caminant normal i de sobte cloc cau...
I és molt aparatós, les convulsions.
Però, clar, en el moment que... Però aquí no hi ha convulsions, aquí l'animal només fa el on i el off. En el moment que tens, per exemple, intoxicacions, com poden ser alteracions en el funcionament del ronyó o alteracions en el funcionament del fetge, que són els òrgans que netegen la sang, i que fa que arribi neteta al cervell, si no està neta la sang quan arriba al cervell, llavors sí que ens dona cortocircuitos. I llavors aquí sí que poden començar a aparèixer inclús hasta convulsions. I per una altra banda, si tot això queda descartat, llavors és quan anem a parlar de l'epilèpsia pròpiament dita, el que és un cortocircuito cerebral, que normalment es pot tindre l'origen amb una cicatriu cerebral que pot haver deixat o un moquillo o un traumatisme o alguna cosa que faci que es cortocircuiti el cervell i l'animal cau en convulsions de forma rígida, tirant moltes vegades el cap enrere, produint més saliva i pot arribar-se a fer pipis i caques a sobre.
Com funciona això? Perquè, és clar, quan una part del cervell pots dir té una afectació, té un tumor, té qualsevol afectació que faci que es produeixi aquesta desviació, aquest curtcircuit, no? Això és com un curtcircuit del sistema nerviós que produeix aquesta reacció, no?
Mm-hmm, absolutament. I llavors què passa? Quan a tu et falla el sistema nerviós central, clar, tot el que és perifèric entra en rigidesa. És una forma de saber on són les lesions dintre del sistema nerviós cerebral.
És a dir, Maria, central. Per el que has explicat, si, per exemple, tenim un gos o un gat i no ha tingut mai cap atac d'epilèpsia, arribada a certa edat, la té, possiblement és perquè no filtra bé el seu rinyó o el seu fetge.
El que tenim que fer és preguntar-li al nostre veterinari.
No, però dic...
El primer que farà serà descartar patologia cardíaca. Segon, haurem de descartar patologies metabòliques, ja siguin de ronyó, de fetge...
No, evidentment té que anar al veterinari.
No, ja, quin ordre solen fer? Perquè hi ha animals que és el que et dic jo. Ara fa poc ens ha passat amb un pacient nostre que, bueno, tossia i tossia i tossia i estic... anem a fer un diagnòstic cardiològic. Diu, no, si no està tan malament, perquè no volem acceptar que els nostres animals es fan grans. No era perquè fos un mal propietari. L'adoren, el gos. Però el que no volen és que es faci gran. Llavors, clar, van sortir al carrer i quan havien donat, jo què sé, quatre passes, l'animal va fer off. Va fer síncope cardíac i va, quan van tornar a entrar a la clínica, evidentment tenia una insuficiència cardíaca sense compensar, que ens ha costat ben bé quasi 10 dies arribar, tornar a assolir un nivell normal de vida.
El va salvar.
Bueno, el va salvar. Però si té solució...
Va salvar temps.
Però per què? Perquè eren a quatre passes de la clínica.
Sí, al costat.
Si això et passa a casa teva a les 3 de la matinada, no arribes, val? O potser sí, per això val la pena córrer, val la pena preguntar. Val la pena fer això que sempre diem als veterinaris, de fer un chequeo anual per establir com està l'animal, per veure si té soplos o té algun tipus de patologia que ens pugui indicar alguna alteració.
Això és bàsic en tot, oi? La prevenció, no, més que actuar quan passa, perquè aquestes coses passen i de vegades és això que dius, no ens quedem astorats, però més aviat si ja sabem, si ja prevenim...
Per això podem... que sembla tan natural, perdona, que sembla tan natural, ho fa un responsable d'un animal? Ho fa?
Una persona...
O percentatges, vull dir...
Una persona que té cura del seu animal, que està preocupat per ell i demés, nosaltres hem aconseguit més o menys que ja tinguem els nostres pacients que ens visiten un parell de cops a l'any.
Ara, perdona.
El que
perdona,
jo somio...
Perdona, sí. Perdona. Ara et diré una cosa que... A més, pues jo, si tingués una clínica... És que a mi sempre m'agrada organitzar-los i tal i qual. Jo, si tingués una clínica i tingués uns clients, cada any, a certa època, els hi faria un avís, els hi recordo que seria necessari que vostè passés per allà per fer un chequeo general. Ho fas?
Nosaltres ho intentem fer, sí,
això
sí.
Això està molt bé.
El que passa
perquè
que
a vegades
la carta als Reis... Ara et diré, la meva carta als Reis és que vinguin al veterinari quatre cops a l'any per preparar cada una de les estacions de l'any.
Això potser és massa, veritat.
Sí, segur?
Sí, però jo deia una vegada a l'any, veritat?
De les patologies de les diferents. No perquè tinguis que fer una analítica cada trimestre ni res. En els nostres plans de salut el que recomanem són quatre visites anuals que entren dintre del pla de salut justament per això, per poder preparar la següent època. Perquè no és el mateix preparar una tardor que hem tornat a les vacances que una primavera que encara no hi hem anat. No és el mateix trobar-te un animal després de tot un estiu on li han pogut picar tot tipus de bitxos que no un animal que s'està enfrontant a lo que són les puces per primera vegada aquell any. Per tant, la meva carta als Reis és un cop cada 3 mesos. Però en realitat el que nosaltres promovem i intentem fer més habitualment amb els nostres propietaris, amb les nostres mascotes i demés, és que ens vinguin a veure almenys 2 cops a l'any. Ja fem que les vacunes ens coincideixin més o menys cada 6 mesos, i així ja ho quadrem tu per a poder-ho fer.
Sí, Maria, és un ITV veterinari que tindria que fer, no? No, igual que ens passa a nosaltres.
És que nosaltres també ho hauríem de fer.
No, evidentment. El que passa que a ells els hi passa com... Ara em posaré jo com a exemple, no? El pànic anar a visitar-te al metge i ells al veterinari.
Cada vegada menys.
Com s'engatxa a vosaltres... I com resoleu el problema aquest, que també ho hem viscut, no? D'aquell gos que ja a 100 metres ja comença a frenar-se amb les potes perquè no vol...
Normalment...
Com ho saben,
eh? Ara, avui en dia, et puc dir que hi ha molts menys animals que no volen anar al veterinari, perquè la clínica veterinària ha evolucionat molt. Avui en dia la clínica veterinària no és aquell lloc fred i horrorós on hi ha un senyor on ens ve a dir coses. Avui en dia cada vegada el veterinari està més preparat, inclús a part de lo que són els mimitos, les carícies i xutxes i demés. Però és que, a més, lo normal, la tendència ara és a fer les visites blanques, que és a dir, passaven per davant de la porta i no hem entrat. O han passat per davant de la porta i hem entrat a saludar i tornem a marxar. I això ho fem molt amb els gats, perquè si no els gats només entren al transportín quan van al veterinari. I per a què van al veterinari? O per vacunar-se, o per castrar-se, o perquè m'han de treure sang per una analítica. Xungo. Moraleja, amb l'excusa de vindre a pesar-se un cop al mes, un cop cada mes i mig, intentem que vagin passant, que vinguin. Tenim ja un lloc especial preparat per gats, amb feromones i tal, de forma que no s'estressin massa.
Ah,
els pesem,
em sembla que acabes de donar una clau bona, eh? Lo de les feromones.
Les feromones per gats és fonamental. I els tornem a deixar entrar en el transportín. A vegades ni tan sols surten, però és una forma de fer-los entendre que no sempre que entren al transportín és per anar amb aquell senyor antipàtic que només fa que atanxar-se
no,
a la porta.
Normalment, jo no he vist mai un veterinari antipàtic, la veritat.
Però des d'un punt de vista...
Molts anys no l'he vist. Jo a vegades m'he preguntat si hem anat, no se li ha fet mal físic de res, a vegades poden tenir més mal pel carrer, amb un cop, una mossegada. Però per què... Què oloren? Què senten? Perquè ells tenen uns sentits que nosaltres no sabem entendre. Què oloren? O que, encara que sigui la primera vegada, què els hi fa sentir por?
Insisteixo, la primera vegada potser no la tenen, punt 1. Punt 2, a tu t'agraden al dentista?
No, si ja ho he dit.
No. Però t'ha tractat malament.
La primera de la
vida. T'agrada o no t'agrada?
No, a mi no.
T'ha tractat malament el dentista?
A mi em fa pànic.
T'ha tractat malament el dentista?
No. Bueno, ojo. Soc molt conscient de que em pot fer mal. Som molt conscients de coses que...
Hi ha gent que té pànic d'anar al dentista.
Jo he tingut pànic fins que vaig conèixer el meu dentista d'ara, que m'ha aconseguit treure el pànic. Per això et dic, tot és treballable. Jo tinc la ginecòloga més encantadora i simpàtica del món i és superpacient i carinyosa. I si puc, no la vaig a veure. M'entens?
Sí.
I t'ho juro que la seva consulta és normal i no m'agrada. Mm. No ens agrada. Normalment
però
centres...
nosaltres som conscients, Maria.
Bueno, però és que no.
Hi ha riscos.
No. Tenim una part d'inconscient que no ens la quita nadie. No ens quitem els nostres animalitos.
Sí, vols dir que és un atavisme que tenim.
Nosaltres arribem... Pensa que desinfectem amb productes virucides i bactericides i demés,
que
això segurament fa la mateixa olor que un hospital, que entres a l'hospital i dius tu, mira, no em trobo malament, però tampoc em trobo bé. Perquè, ja no perquè senzillament ens entra dins del cervell aquella olor que dius tu... Ai... Pues és el mateix. Segurament ells, que tenen molta més percepció de lo que és l'olfacte i demés, noten aquelles olors que diuen...
Però ells poden detectar, per exemple, la por d'un altre animal?
Ells detecten la por d'un altre animal, senten el gos...
Però jo dic a la clínica.
Senten el gos...
Sí, però no.
Senten el gos dintre de la consulta que està cridant perquè li estàs tallant les ungles, però el gos està cridant com si no hi hagués un mañana.
Sí.
Que jo a vegades he tingut que obrir la porta i prometre que no li havia tancat tallant les ungles, no li havia arrencat els dits, o sigui, perquè hi ha vegades que hi ha gossos, evidentment. Ahir mateix nosaltres teníem amb un gat a la zona de gats i va passar un gos pel davant bordant. I el gat ja va fer així, clar. Perquè hi ha coses que no pots controlar. Però sí que ho noten.
Bé, no fomentem el pànic, portem els animals al veterinari, intentem portar-vos unes dues vegades l'any, que és recomanable, o aquesta carta als Reis, que serien tres vegades l'any.
I a més, n'hi ha que van molt contents.
Sí,
n'hi ha que van contents, exacte.
Cada vegada més.
És això, posem-los contents per anar al veterinari. Som amb la Maria Pifarré, som a Ràdio Estel, som la veu dels animals i la natura, i estàvem parlant de tot això de l'epilèpsia, de gossos i de gats. No hem incidit en quan un gos o un gat té convulsions, quina és la conducta que hem de tenir en compte, perquè, és clar, suposo que no posar-li tampoc objectes molt a prop. Com ens hem de comportar?
Un, relaxar-nos fins on puguem, no entrar en pànic. Dos, intentar-los posar en una superfície que no puguin caure, és a dir, a terra. Tres, estar al seu costat i procurar que no es colpegin ni les potes, ni el cap, ni res. I acaronar-los no se n'adonen massa mentre té l'atac. En el moment en què acaba l'atac, llavors sí. I procurar...
Quan dura un atac?
Un atac epilèptic, sí, veritablement sí. Epilèptic, no dura més d'un minut. El problema és quan s'encadena un atac epilèptic darrere de l'altre. I arribes a fer un estatus epilèptic, que llavors, només es pot solucionar en un hospital.
Mm-hmm. Clar, epilèpsia considerem quan hi ha quan aquestes convulsions són sovint i passen durant un període... Són periòdiques i passen durant un període curt.
Normalment, quan ja parlem d'epilèpsia, és que ja hem estat diagnosticats d'epilèpsia i solem estar sota un tractament que necessita una monitorització mensual. Mm. Val? I, bueno, això és el que nosaltres... és quan ja diem un atac epilèptic. L'amo d'un animal, el propietari, bueno, el tutor, perdona, el company...
El responsable
d'un animal epilèptic ja sap com ha d'actuar. Per què? Perquè ja li ha passat diverses vegades, té la medicació i després tenim uns enemes que solen posar... que porta diazepam i llavors això acaba de relaxar l'animal. El gran secret de l'epilepsia quan tens un atac és que després no en vinguin més, perquè una vegada que és com una ampolla de xampany, a vegades quan treus el tap llavors et surt tota la bromera. Pues, si aconseguim que aquell tap salti però no surti res més, pues ja està. En el moment en què se n'encadenen dintre d'una hora, se n'encadenen 3 o 4, anem a l'hospital perquè necessitem un tractament diferent. I passa per una anestèsia general fins que el cervell es relaxa, es tranquil·litza i deixa de produir...
Hi ha tractaments contra l'epilèpsia?
Sí, igual que persona, sí. Hi ha tractaments específics per l'epilèpsia i n'hi ha diversos, per lo qual això vol dir que cada un dels tractaments s'ha d'aplicar amb els animals adequats. Per això, un diagnòstic d'epilèpsia no és sol el diagnòstic, sinó el trobar quin és el tractament més adequat per cada animal.
Mhm. Suposo que anar a la base. I a banda de l'epilèpsia, és una afectació greu, també parlàvem, i a nivell d'afectacions, gossos i gats, el que pateixen molt, també com els humans, són malalties òssies.
Sí.
Artrosis, artritis...
Què és una artritis?
Bé, ens ho definiràs tu, oi?
És una inflamació aguda de les articulacions. Què és una artrosis? És una malaltia degenerativa de l'articulació. I aquesta és la gran diferència de com es tracta una artritis o una artrosis. Val? I això és el més important. Per què? Perquè nosaltres moltes vegades, quan trobem que un animal té l'osteoartrosis, l'animal ja ha tingut algun símptoma previ. I llavors necessitem fer un diagnòstic a través de radiografies o inclús a vegades de ressonàncies magnètiques o el que sigui, o inclús de tacs, el que faci falta en cada cas. I això ens pot afectar qualsevol articulació del nostre cos, des d'un colze, des d'un genoll, fins a una articulació intervertebral, que això llavors ens pot desenvolupar hernies discals i demés.
I té unes causes més genètiques o més per al tipus de vida dels gossos i gats, en aquest cas? I la pateixen més els gossos o els gats? Les dues.
És una gran pregunta perquè els gats la pateixen molt, el que passa que no ens n'adonem, perquè quan a un gat li fa mal la puteta es queda sentat al sofà tan a gust i diem, mira que mono, mira que bé està. I resulta que no s'ha mogut perquè li fa mal la puteta. I llavors, clar, has de mirar a veure quan va al sorral, a veure què tal va, a veure quan va les quatre putetes, aviam. És igual de, et pot passar tant en gossos com en gats. El que passa que el gos, la possibilitat de córrer i de saltar pel camp i tot això, ens pot donar petites lesions òssies que acabin desenvolupant una artritis i una artrosis.
Però és també genètica heredada o...
Com
una evolució natural els casos
que jo em trobo sol ser per tipus de vida, val? Sí que hi ha una genètica...
Tipus de vida sedentària?
Absolutament. Hi ha una part genètica que evidentment fa que un animal com més pes té, o sigui, un animal com més gran és, diguem que té més tendència a desenvolupar lesions en determinades zones, com pot ser el colze, com pot ser l'ombro, com pot ser el genoll o la cadera. Però normalment la famosa displàsia de cadera, el problema que té és la seva manifestació clínica. Tu pots tenir un animal que ha sigut que ve de pares amb displàsia, que ben tractat i ben exercitat no la desenvolupi o trigui molt a desenvolupar-la, i això significa exercici, significa una mica la piscina, totes aquestes coses que avui en dia, gràcies a Déu, ja tenim el nostre abast, caminar per sorra. Això és l'important, que ens deixin portar els nostres gossos a la platja per poder caminar i fer exercicis determinats pels malucs. Però independentment d'això, bueno, una vida, com et diria, normal, amb exercici, però tampoc excessiu, perquè l'excés d'exercici és tan dolent com la mancança.
Desgasta més.
I has dit piscina? Piscina?
Sí.
És a dir, nedar.
Sí.
Gossos i gats.
Els gats depèn una mica, depèn molt del caràcter del gat, depèn d'on ve el gat. Saps què passa? Que avui en dia la majoria dels gats són rescatats i molts d'aquests animals porten un trauma associat a la seva...
Motxilles.
Sí, a la seva història. Llavors, clar, si tens un gat que ha sigut socialitzat amb gent i tal, sí que el pots portar, i no sé si... Normalment, la fisioteràpia en piscina en gats, jo no l'he vist encara, que no vol dir que no existeixi, però jo no l'he vista tant. Es fa, en realitat, es fa avui en dia molt més amb gossos, però és que té molt bon resultat.
Això que parlaves de la displàsia de cadera, això s'ha donat durant molts anys, no sé ara com està la situació, amb els pastors alemanys.
Bueno, pastor alemany,
per herència.
Labradors, rottweilers, animals d'un tamany important.
Producte, a més, de l'endogàmia produïda pels criadors de gossos, que, amb el defecte aquest que anaven heredant successivament.
Perquè abans no se sabia tampoc si existia. Pensa que en els anys 70... La displàsia de cadera no se'n parlava. Jo quan vaig arribar al món de professional me la vaig començar a trobar a quilos i quilos i quilos. Avui en dia està molt més seleccionat, més cuidat, i això és més complex que passi. Però encara hi ha així, si exercitem el nostre animal massa, igual que si no el deixem sortir massa, ens trobarem els mateixos problemes. Hi ha a vegades displàcies que s'han vist, es veien antigament, perquè els suplementaven en calç, els feien córrer, els feien de tot, i llavors encara exacerbaven més el desenvolupament d'aquesta displàcia.
És una qüestió d'edat, això, en els llops, els gossos llop?
No.
La displàcia no.
La de cadera.
La displàcia de cadera... no tant d'edat.
Sembla que són ja, que els pobrissons ja són més grans. Que...
Tens animals que desenvolupen la sintomatologia amb un any d'edat, amb un any i mesos.
Sí.
Llavors, hi ha animals que inclús entren a quiròfan abans de l'any per poder fer les cirurgies pal·liatives d'aquesta patologia. Són mons molt atrobats.
Es pot arreglar amb cirurgia?
Sí. Se't pot arreglar. Es pot arreglar quan són cadells, es pot fer una resituació de la part de l'acetàbul o del coxal, i quan són grans, una pròtesi de cadera.
Perfecte, Maria. Ampliaríem el tema. No tenim més temps, però vaja,
és un
tema per parlar-ne, igual que l'epilèpsia, igual que tot el que hem parlat avui, però vaja, ens ha servit moltíssim, espero. I posa't d'acord amb el Manel també per la clínica aquesta que vol obrir.
Aviam sí, vamos.
Jo seré un agent comercial, si vols.
Genial.
Almenys pels missatges.
Potser és que passa...
Però ho intentaria.
No, però tot el que suma i ajuda està ben portat. Per tant, tot el que pugui ajudar a que els nostres animals estiguin millor i que estiguin menys estressats a la clínica i que puguem fer bé la nostra feina i fer-los feliços més temps, doncs, si us plau, ajudeu-nos.
Recordem aquesta clínica, sisplau.
És el Centre Veterinari del Barri Llatí, amb el telèfon 93-392-8254.
Repetim.
93-392-8254.
Llapis, polígraf.
I la pàgina web, que és Centre Veterinari del Barri Llatí. Fàcil de trobar.
Sí, Barri Llatí.
Aquí podeu trobar la Maria Pifarré.
Gràcies, Maria. Ha estat molt
interessant.
Gràcies
a vosaltres.
Jo crec que els oïdors també ho agrairan.
Moltes gràcies.
Gràcies, Maria.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem ben aposentats escoltant la Royal Philharmonic Orchestra. És un conjunt simfònic anglès que des de la seva fundació l'any 1946 ha estat un dels més apreciats pels seus habitants, els diuen Londoners, i ha tingut com a directors els més famosos del món. Escolteu-la ara interpretant el tema de A Summer Place i People. Fins a la propera, si Déu vol. Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Leonardo DiCaprio amb els animals i la natura. Actor nord-americà, protagonista, entre moltes altres pel·lícules, de Titanic. És membre honorífic del Fons Mundial per la Natura, des d'on lluita per la conservació del medi ambient i en contra dels efectes del canvi climàtic. Dóna suport a diversos projectes que defensen els drets dels animals, destacant la lluita contra el tràfic de l'ivori, que està provocant la desaparició d'elefants i de rinocerons. L'any 2016, juntament amb Martin Scorsese, va produir el documental Before the Flood, que deixa palès les evidències que demostren la crisi mediambiental existent i mostra de forma exhaustiva com la societat pot prevenir la desaparició d'espècies en perill d'extinció, ecosistemes i comunitats indígenes de tot el món. Leonardo és el narrador i conductor d'aquest gran documental, que el va portar durant un any a fer un viatge per tot el món des de Groenlàndia fins a Indonèsia i entrevistar-se amb personalitats com Barack Obama, Bill Clinton, Ban Ki-moon, el Papa Francesc, investigadors de la NASA, conservacionistes i científics. Aquest documental, Before the Flood, es pot veure per YouTube en versió original i doblat al castellà amb el títol de Antes que sea tarde. Leonardo DiCaprio ha tornat a mostrar un cop més el seu compromís amb el medi ambient davant els devastadors incendis que ha patit la selva amazònica aquest estiu del 2019. A través de la seva fundació, Earth Alliance, ha donat 5 milions d'euros per preservar el pulmó del nostre planeta. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.